to Ninguém Nos Perfected. Hi, it's J.J. Abrams. How's it going? If you see Star Trek, I hope you like it. Thank you.
Benvinguts al Ningú No És Perfecte en una edició especial aquesta setmana des de Sitges. El Sitges, edició 51 del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Hem vist moltes pel·lícules, de moment estem a mig festival, una mica més de mig festival, us explicarem una mica tot el que hem vist aquests dies en el festival, i ho faré jo mateix, qui us parla, l'Ignasi Arbat. De totes maneres, recordeu que podeu escoltar el programa de moltes formes, primer de tot a través de la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat, i els nostres canals habituals de podcast, que estem tant a iTunes com a iVoox, ens heu de buscar com a Ningú No És Perfecte. I a les xarxes socials ens trobareu a facebook.com/ningunoesperfecte i a Twitter, en el perfil de @ningunoes, que per cert, des de Twitter hem fet un fil posant-hi molta informació de moltes de les pel·lícules que avui parlarem aquí en el programa. I m'acompanyarà fent preguntes i intentant gratar una mica la Marta Sanz. Què tal, Marta, com estàs?
Doncs molt bé, va, aquest Sitges m'ha agradat molt, aquesta nova manera de comunicar-te que has tingut amb els nostres oients i les nostres oients amb aquest fil fantàstic, que bé, és allò que passa a Twitter, no? Les etiquetes te van portant a la pàgina de la pel·lícula, d'allà treus director, directora, i acabes sabent que, no sé, aquella pel·lícula d'aquella directora, d'aquella pel·lícula que tu acabes de veure, jo n'he vista una altra, totalment diferent, m'ha agradat molt també veure que no t'has perdut gens en Nicolas Cage.
Home, sí, algunes coses m'he perdut, perquè aquí Sitges no pots fer-ho tot. De totes maneres, Nicolas Cage va estar aquí un dia i mig, va fer bastant intensiu i ja està.
I aquest vídeo que has penjat al Twitter, l'has filmat tu?
Sí, sí, no, la foto que vaig fer...
I la noia que crida l'has hagut d'atendre d'alguna manera? Semblava a punt de desmaiar-se?
Sí, sí, era una qüestió de vida o mort, allò semblava. A veure, el primer dia vaig fer una foto amb l'arribada, havien tots els fans, a més, jo estava molt ben col·locat perquè estava sobre d'una columna, i just el cotxe en el qual baixava Nicolas Cage va aparcar ben bé davant meu.
Davant teu.
Sí, sí, aleshores li vaig poder fer la foto bastant a prop i vaig poder captar com els fans se li tiraven
al damunt. I no la vols vendre com a paparazzi?
No, no cal.
Pujat a una columna? Molt bé.
No cal, de totes maneres ell ja va sortir del cotxe, allà ja vas fer el primer bany de masses, va passar a través d'un passadís on tothom el van a rebre, i a partir d'aquí doncs després ja va venir la roda de premsa, la xerrada que va fer diumenge, que és el vídeo aquell que faig, que és quan surt la xerrada, que passa allà, doncs la gent li firma i tal, i la catifa vermella de Mandy, que va ser el dissabte a la tarda, que allà hem d'explicar que Nicolas Cage es va saltar el protocol, li va dir un fac als responsables de seguretat perquè ell va sortir del cotxe, diguéssim, sense el cordó de seguretat. Ell va sortir del cotxe i la gent doncs se li va tirar a sobre, i ell ja li anava bé, o sigui, ell va voler estar amb la gent, compartir amb la gent, firmar, fer-se les selfies que va poder, vull dir que en aquest sentit no estava massa de cuentos per al tema de seguretat.
Li va sortir bé al final i...
Sí,
no?
De totes maneres ha vingut acompanyat de la seva dona, que diguéssim ha estat la seva ombra de...
És la dona que es veu darrere seu en aquest vídeo que tu...
Val. Sí, és aquesta noia.
Home, però clar, no sé si... La veritat és que no tinc informació, no, ara no sabria dir-te. He perdut una mica la pista de...
És la mare de Kal-El.
De Kal-El.
Sí,
molt
sí,
bé.
Sí.
És fantàstic.
Poseu una mica de música i som-hi?
Som-hi.
At the beginning she gave me things. Perfect balance. Perfect sleep. Oh, she wants to get inside of me. I can feel her. Oh, she can see me.
Doncs va, quan vulguis, comencem. De què vols que comencem a parlar?
Home, jo ja te vaig dir que amb qui volia la selfie era amb la Tilda Swinton. I el primer dia d'eufòria d'obertura del festival que vau poder veure Suspiria, oi?
Sí, sí,
aquest
sí.
Aquest remake de...
Sí, el que passa que amb la Tilda Swinton, que segurament hagués estat més accessible que Nicolas Cage, es va anul·lar la roda de premsa perquè havia mort el seu pare. Aleshores, ella va anar a recollir el premi simplement i no es va fer la roda de premsa.
Quina llàstima, perquè és una gran actriu i segurament els crítics, no, que hi éreu, les crítiques teníeu moltes preguntes, us podien fer moltes preguntes, i no només de Suspiria, perquè jo, no sé, és que té tants de papers tan diferents, tant de pes en les pel·lícules, que és una dona molt forta. Se la veu un caràcter entre dolça i forta. I m'hauria agradat que tu l'haguessis vist en roda de premsa i l'haguessis pogut conèixer una mica més.
En tot cas, sí que vaig veure Suspiria, que aquí...
I què tal? Què tal?
Aquí hi ha una sorpresa amb el que és Tilda Swinton. No revelo ni faig cap spoiler, perquè...
Perquè al Twitter vas dir que te preguntéssim en un parell de dies si t'havia agradat. Sí, t'has pensat si t'ha agradat?
Sí, ja ho tinc clar. I no m'ha agradat.
Oh!
Al final m'he decantat pel no. A veure, hi ha coses que sí que m'agraden, perquè òbviament és una pel·lícula que està molt ben dirigida per a Luca Guadagnino, recordeu que és el director de Call Me By Your
Name.
És un remake del giallo del Dario Argento, que el bo que té com a remake és que no té res a veure, és a dir, només agafa la premissa d'una noia americana que va a l'escola de dansa i ja està, tota la resta, diguéssim, que no és un remake, que no és exactament un remake per, en el sentit com nosaltres tenim concebuts el terme remake, no? I formalment la veritat és que és espectacular. La protagonista és la Dakota Johnson, que fa d'aquesta estudiant de dansa americana que se'n va a Berlín, això durant l'època del mur. Ens situaríem doncs, a finals dels anys 70, en aquest cas concretament, i que és molt fan de que és la directora d'aquesta escola, que és la Tilda Swinton. Però Tilda Swinton no només fa el paper de directora, sinó que fa el paper d'un home gran també, és a dir, fa dos papers a la pel·lícula.
Això és molt teatral, no?
Sí, és molt teatral. Fa d'un home gran que tu ja veus que no és no és gran i probablement no sigui home, i és Tilda Swinton disfressat fent d'home. El que passa és que està molt, molt maquillada, i la manera que la vam reconèixer va ser amb la veu, perquè posa la veu més greu, però continua sent la veu de Tilda Swinton. Això, clar, quan arribi doblada la pel·lícula, malauradament es perdrà, perquè el més probable que passi és també que es posi un actor de doblatge diferent pels dos papers, quan en el cas de la pel·lícula ha estat fet per la mateixa actriu i el timbre de veu és el mateix, no? Que és una pena. I no sé, de Suspiria, què podem afegir, que és una pel·lícula que és molt elegant, que té una qualitat visual i artística que és d'aplaudir, està molt ben feta, els números de dansa són brutals, però la pel·lícula a mi se m'ha fet llarga, a vegades tens la sensació que no passa massa res, i de cop i volta al final és com que passen moltes coses, hi ha un moment de gore i que desentona una mica amb el que ha estat la pel·lícula fins aleshores. A mi no em va molestar aquesta part final, de fet crec que potser la pel·lícula hauria d'haver tingut una mica més moguda i no només concentrar-se a la part final, sinó que hi ha molta gent que ho ha criticat, que la part final doncs, no l'hi ha acabat d'agradar. A mi no ha estat el cas, a mi és que és el conjunt de la pel·lícula que trobo que li falta alguna cosa, li falta potser ànima, no? És una d'aquelles pel·lícules que dius, bueno, l'has vist i tal, és molt bonica, està molt ben feta, tot és molt, molt bo, és a dir, tant el vestuari, els decorats, vull dir, és la direcció, com roda la Guadagnino, és brutal, però la pel·lícula l'he trobat doncs, com una mica buida i que no, la història que explicava tampoc era del tot interessant.
Jo no sé si es poden fer comparacions, però Call Me By Your Name és una pel·lícula que passa molt lentament i que sí que et va donant informació. Està clar que passen coses, però d'una manera molt subtil a vegades. I sembla que no passi res i que els escenaris es repeteixen, de fet, a Call Me By Your Name. No sé si en aquesta pel·lícula es pot dir el mateix.
Sí que repeteixen els escenaris, però no té res a veure amb Call Me By Your Name.
No estic dient absolut que no tingui res a veure, però que la seva percepció del ritme segurament deu ser similar
Sí, però clar, jo Call Me By Your Name la trobo una pel·lícula molt més rodona, molt més encertada que no pas aquesta. Aquesta la trobo un pèl fallida en el sentit de la narrativa, sobretot.
Doncs
eh?
Mira que era esperada. De tota manera, bé, quan arribi als cinemes farem un esforç i anirem a veure.
Molt bé. Digues, el mateix dijous vam veure doncs, Clímax de Gaspar Noé.
Mira, que te l'anava a treure, perquè no l'has deixat massa bé.
No, jo Gaspar Noé l'odio profundament. Vull dir,
per què?
És un director que no m'agrada gens. No combrego amb el seu estil de cinema, que és provocador i provocador de manera gratuïta. No és un director que m'agradi. I a més, la pel·lícula comença d'una manera també molt xovinista. Diu: això és una pel·lícula francesa i orgullosa de ser-ho, amb la bandera francesa ben grossa. O sigui, així comença la pel·lícula. A més, és un actor, és un director bastant narcisista que té tendència a autocitar-se a si mateix en les seves pel·lícules i a posar-se ben gran en els títols de crèdit. Bueno, no sé, és un
director
potser, que...
no sé, aquell Irreversible li ha donat...
Sí,
aquest
li va portar
fum,
la fama, sobretot.
No,
No, però ja venia crescut ja de, fins i tot de les seves primeres pel·lícules. De fet, és així. És una pel·lícula i aquesta és tres quarts de lo mateix que ja coneixíem. Provocació i poca cosa més. De fet, la pel·lícula són uns primers 10 minuts d'una sèrie de ballarins que parlen davant de càmera, que t'expliquen una mica qui són, amb l'objectiu de que empatitzis amb ells, cosa que mai aconsegueix la pel·lícula. Llavors venen 40 minuts de ball, o sigui, són 40 minuts d'aquests ballarins ballant en una festa rave, que sembla que estiguin preparant per això alguna cosa, perquè només estan ells, estan aquest grup de ballarins. I un cop passat el ball, se n'adonen que algú ha posat alguna cosa a la beguda i comencen doncs, a tenir com una mena d'al·lucinacions, però tu no veus les al·lucinacions, diguéssim, el que ells veuen, sinó que tu veus el que fan ells. És a dir, és com anar sobri i veure algú que va borratxo, per entendre'ns. Doncs és bàsicament
també
això.
També sembla com molt dansa contemporània, com si estiguessis veient un espectacle.
No, és dansa contemporània, no, són ballarins, a més ballen música electrònica i música... No és aquest tipus de dansa. Però sí que ens van col·locar dos pel·lícules seguides de ball, no?
Sí.
Tant Suspiria com Clímax.
Potser per això és... Clar, a vegades quan poses dos pel·lícules de dansa o sembla de la temàtica similar, és difícil no fer comparacions i és difícil no deixar d'intoxicar una per l'altra, no?
No, de fet és una pel·lícula que és un buit absolut, que no passa absolutament res i...
Doncs... Passem pàgina amb Clímax i anem a alguna que convencem, no? que t'hagi agradat.
Sí, si continuem el mateix dijous, us puc recomanar, per exemple, Asher. Asher, que és la pel·lícula que ha vingut aquí a presentar el Ron Perlman.
El vas poder conèixer?
Sí, a més li vaig fer alguna foto, encara veus no l'he penjada, però sí, i vaig poder, sí, això en aquest cas, doncs,
una cara d'home humil, no sé, tan gran, i dic que les fotos que he vist penjades fa una cara de gratitud, no?, pel premi.
Sí, a més ell és productor, ara es dedica a fer també a ser productor de cinema i aquesta és una de les pel·lícules que ell ha dirigit, no? Ha produït. I la dirigeix Michael Canton-Jones, que és un director doncs, que sobretot havia fet coses als anys 90 i és un director tirant de perfil baix, per entendre'ns. I juntament amb el Ron Perlman hi trobem, per exemple, la Feng Jensen, que feia temps que no la vèiem, està una mica més gran però continua igual de guapa, vull dir que molt bé. I en aquest cas el Ron Perlman interpreta aquest personatge, que és aquest tal Asher, que viu en un apartament de Brooklyn i que és un assassí a sou. I aleshores doncs, ell es dedica a fer feines. Quan el truquen, doncs, escolta, va allà, fa la feina, pim-pam, va ràpid, expeditiu, i a ell li agrada treballar en solitari, no? Però a més el que té de bo la pel·lícula és que és molt petita, és independent, s'ho agafa tot molt amb calma, en certa calma, no? I tu veus la vida... A veure, el fet de que sigui un assassí en sèrie és una mica secundari, no? Perquè tu veus la vida d'ell, doncs perquè li agrada cuinar cada dia a les 8 del vespre i el veus allà a la cuina, com va comprar...
És aquest contrast, no?, d'assassí a sou i que té una vida aparentment semblant a qualsevol altre veí. No?
El veus un tipus humà, no?, perquè que se'n va al súper, es posa les ulleres, mira els ingredients, o sigui, cuida molt la vessant humana, però no només del seu personatge, sinó de la resta de personatges que l'envolten, no? I coneix la Fame Jansen i comencen doncs, a establir una relació, no? A poc, doncs, que en principi doncs, és com una amistat estranya, perquè ella anava a matar un dels seus veïns i es desmaia i cau davant de la porta de la casa de Fame Jansen. No? Llavors bé, es desmaia perquè descobrirem que té una malaltia, que en principi és una mica raci a operar-se i que bueno, ell que hi ha la vida com que ja ho ha fet tot i que enamorar-se com que no hi ve bé, no? Però ja veuràs doncs, com va coneixent la Fame Jansen doncs, s'anirà enamorant a poc, no? I va combinant aquesta cosa de... a més aquí hi haurà un cas, es complicarà, no? Perquè llavors haurà de treballar amb equip, que és el que ell no vol. Bé, la cosa serà una mica més complicada.
Val. No, sona molt bé.
Uh-huh. I una altra que també em va agradar molt aquesta, és una pel·lícula que es diu Clara. És una història de ciència-ficció també independent, molt petita. Aquesta ens ve de Canadà i el protagonista és un astrònom que treballa a l'universitat, que li va succeir una tragèdia que no explicarem exactament quin és, però vaja, que està una mica amargat i que s'ha agafat com a únic objectiu a la vida demostrar i descobrir que hi ha vida en altres planetes. Ell el que està obsessionat és en trobar proves. Aleshores, això li comporta una sèrie de problemes de comportament i a la universitat li diu, mira, noia, pren-te unes vacances i quan estiguis una mica millor tornes. No? I ell veu l'oportunitat de participar en un programa de la NASA per descobrir vida en nous planetes, no? Aleshores, aquestes vacances, ell decideix doncs, agafar aquesta obsessió i dedicar doncs, a temps complet a intentar descobrir vida en altres planetes. Però necessita un matxaca, necessita algú que li faci una mica de feina, algú que tingui una mica de coneixements en astronomia, i al final acaba contratant una noia, que és aquesta Clara, que de coneixements en astronomia no en té, però que és molt espavilada i que l'ajudarà i el motivarà una mica a treure'l també d'aquesta depressió en la qual està sumit i l'ajudarà a superar el seu trauma, no? I aleshores veurem que aquí, a poc, s'introdueixen conceptes no només científics, sinó de ciència-ficció barrejat amb aquest drama romàntic, perquè, clar, ell i la Clara, allà hi haurà una química també, no?
Uh-huh.
I ostres, és d'aquestes pel·lícules que, al final, acaba barrejant la fe i la metafísica, perquè són molt diferents. Ell és un tipus més científic, més analític.
Més agnòstic, no?
I en canvi ella es mou per... veurem que també ella està malalta, que li passa alguna cosa, que no explicarem exactament quina és, perquè llavors també la pel·lícula es desenvolupa de manera sorprenent, no? És una pel·lícula que és per tornar-la a veure una mica un cop ja has arribat al seu final, no? I és aquesta lluita d'entre la fe, ella és més de creure, es mou més per impulsos, per tu mou-te pel que et diuen els teus sentiments, no? Ella fins i tot té unes pedres, que amb aquestes pedres les llança com si fos un dau i que uh-huh. li diu una mica el que ha de fer, no? I
hi ha gent que bé, no, sí, sí. Aniria massa lluny a trobar-ne algú que
No. El que passa que veurem que aquí hi ha un element fantàstic que no explicarem quin és perquè desvetllaríem també un dels punts interessants de la pel·lícula, no?
Bueno, digue-li pedres, digue-li intuïció o digue-li qualsevol altre estri que faci servir per...
Sí.
Afiançar la teva intuïció al final, no? Ah, doncs que interessant.
Sí,
i dura,
sí,
dura poc, aquesta? Fa la sensació? O és aquestes llarg?
Mira,
105 minuts, ja ho veig.
Sí, sí, sí.
Bueno, no arriba a 2 hores, està prou...
No.
Prou mira, bé, no?
I llavors el dijous vam tancar amb una que es diu Necrotronic, que bé, jo aquesta no la recomano massa. Té la Mònica Bellucci que fa del diable, això sí. Ara jo trobo
que guai. Sí,
està desaprofitada aquí la Mònica Bellucci, perquè no...
Perquè d'ella l'últim que hem vist ha estat en Mosa dins de Jungle, pot ser? O...
Sí, però alguna cosa més deu haver fet.
Alguna cosa més, sí. Jo dic, bueno, que jo hagi vist d'ella una cantant d'òpera desequilibrada, neuròtica... Bé,
en aquest cas, la premissa de Necrotronic no està malament, és a dir, la idea és molt bona perquè ens explica al principi de la pel·lícula que el dimoni durant els anys s'ha introduït en el nostre món a través de diferents formes, no? I ara mateix, doncs, la manera millor del dimoni que té per introduir-se dintre de la societat és l'internet, no?
Twitter.
Twitter concretament no, però la xarxa d'internet en concret, no? Que seria, doncs, això, la manera que té el dimoni és a través de la xarxa. I a partir d'aquí, doncs, va construir...
I el
aquesta...
dimoni viatja a la xarxa i pot arribar allà on vulgui.
Bé, no com a tal físicament, però sí que pot com crear els seus enviats del dimoni, per entendre'ns, no? A veure, és una pel·li que estèticament i d'efectes especials, la veritat és que està molt bé, però el desenvolupament del guió, tal com es va desenvolupant la pel·lícula, no, perquè diguéssim com que s'oblida del guió i al final acaba de ser tota l'estona trets, anar disparant aquí, persecucions allà, hi ha personatges, els personatges estan molt, molt, molt poc definits, alguns són absolutament ridículs, clichés. Bé, trobo que el guió no... La idea era bona, però a l'hora de passar-la en pantalla trobo que està... que és un error. I a més, ja t'ho dic, la Bellucci que està desaprofitada.
Doncs aquesta idea potser la podrien agafar Sam Raimi, no? A Ash vs. Evil Dead i no sé, no?
No sé per què ho dius, però... Ah, bueno, però l'enviem... Massa modern, no.
Massa modern?
Sí, això és per Ash, no.
Ho deia per això, per una mica estimular Ash, no? Perquè sembla que se'n surt de cada confrontació amb el dimoni. Molt bé, i aquí vas acabar el dia, suposo? O...
Sí, llavors ja vam acabar i res, anem, si vols, ja una mica a les pel·lícules del divendres que vam veure Penguin Highway.
Highway, que aquesta crec que vam veure possiblement al cinema un tràiler, vull dir que...
No, al cinema no, devia ser per internet.
Per internet.
Crec que aquesta no té distribució. Moltes d'Animat les porta Selectavision, però aquesta no.
Aquesta crec que jo he estat fent una mica d'investigació, perquè clar, això està basat en un manga i aquí no s'ha editat el manga, o com a mínim jo no l'he sabut trobar.
Ja pot ser. La pel·li és xulíssima, eh? Ja, a veure, parlar dels animes, que l'animació és perfecta i tal, pràcticament sembla reiteratiu, no? Però realment és així. Però aquest Penguin Highway, la veritat és que està molt bé. La idea és molt bona perquè ens presenta un nen d'uns 9-10 anys aproximadament. És molt intel·ligent i de cop i volta un dia descobreix que hi ha uns pingüins que estan allà, doncs allà al Japó, no? Allà on ell viu. Diu, com és possible? Els pingüins aquí no han de passar, no? I aleshores ell s'inventa aquest nom de Penguin Highway, l'autopista pingüí, per intentar esbrinar d'on venen aquests pingüins i què fan, no? I la clau per saber-ho serà una noia que treballa en la consulta d'un dentista i que ell li diu la noia, mai sapiguem doncs, com es diu, no? I veurem que aquesta noia és capaç de crear els pingüins del no-res, llença coses i pot crear pingüins. I a partir d'aquí ja no explico res més, perquè ja la pel·lícula veurem que a banda de pingüins també té la capacitat de crear altra cosa. Però el que és molt bo de la pel·lícula sobretot és la relació que estableix entre els diferents personatges, no només amb la noia, sinó el que té a l'escola, perquè hi ha, bueno, uns típics gambarros que fan bullying, els seus amics, té un amic més tímid, hi ha una altra nena que també és igual d'intel·ligent que ell i que està una mica gelosa del temps que passa amb aquesta noia, que és més gran que ell, I ell està obsessionat, és una cosa que els japonesos tenen molta obsessió, que són amb els pits, ja des del fullet Tortuga, no? Que tenim aquesta
bé,
cosa de l'adrat.
Sí.
Doncs aquest
els
nen...
mangas hi ha molts que
doncs aquest
tenen
nen de...
molt de focus en els
sí,
pits. Sí, sí.
Aquest nen de 9-10 anys està obsessionat amb el pits d'aquesta noia i no fa res més que mirar-los i durant moltes vegades veus planos, primers planos dels pits i del nen mirant, no? Vull dir, i diguent-ho. Vull dir que és divertida la pel·lícula, està molt bé. I jo crec que la relació que crea entre ells, i no sé, trobo que és molt emotiva i els nens són una passada. Els nens que han construït per fer aquesta pel·lícula. Vull dir que un 10.
Molt bé, molt bé.
Thomas, your sister, she's gone. These people, they're blasphemers, a cult. A disease. Bring her home.
Name? Thomas Richardson.
I dream of a world in which each waking day we rise equal. This island, it's our paradise.
We have si continuem en aquest dia, em penso que vas veure alguna pel·lícula de Netflix.
Sí, mira, aquesta s'estrena aquest mateix divendres a Netflix, per tant, qui la vulgui veure la pot veure ja, que és Apòstol, que és la pel·lícula de Gareth Evans, que és aquest senyor, recordem, que havia fet The Raid, les dues entregues de The Raid, per tant, ve d'un cinema d'acció pur i dur, i en aquest cas ha canviat absolutament de registre. És una pel·lícula produïda directament per Netflix, perquè se li va preguntar, per exemple, vaig anar també a la roda de premsa de Gareth Evans, i se li va preguntar, perquè és una pel·li que té panoràmiques molt amples, té plànols grans, que en televisió això sempre perd, no? En un cinema la veritat és que es veu molt bé i així en pantalla gran i tal. I se li va preguntar que com és que aquesta pel·lícula no havia arribat no arribaria en cinema, sinó que seria directament per Netflix. Ell va comentar que va trucar a les portes de totes les productores i que ningú li volia produir aquesta pel·lícula. És una pel·lícula de terror ambientada a principis de segle. Qualsevol cosa que soni a 1900
ja no interessa.
Sí, és així, les productores no ho volen. Aleshores, de fet, el productor va dir, quan me va trucar el Gara dient que volia fer una pel·lícula de terror, em vaig entusiasmar, perquè clar, i llavors quan me va dir 1905 vaig dir no, no! Perquè ja saben que això és molt complicat de vendre. Aleshores, l'únic que va apostar per això va ser Netflix, que hi ha posat forces calés, i la veritat és que és una pel·lícula bastant violenta. A veure, com ho diríem? Està protagonitzada per el Dan Stevens, que és el protagonista de Legion. Aquí la gent, molta gent s'ha sorprès perquè l'ha vist encara de boig. Això és que no han vist Legion.
No han vist Legion, no?
No saben que ja sap posar... Posa aquella cara que posa Legion, la mateixa, vull dir que ja li va bé pel paper.
Està clar que sabem que càsting no necessitava, no? Passar la prova de càsting.
No, que va. Aquí el que fa ha d'anar a rescatar la seva germana, que ha estat abduïda per uns colons, que són més aviat com una secta, que estan en una illa apartats del món i que estan allà doncs, amb les seves normes, les seves regles, una societat construïda doncs, per adorar una deessa, que ja veurem exactament quina és, no? Una deessa com la Terra, no? Que l'hem de cuidar, que li hem de donar una sèrie de coses per tenir fruits, i quan els fruits no arriben doncs, comencen a fer altres coses. No? Veurem aquí que aquesta deessa s'alimenta de sang, i coses d'aquestes. A mi em va recordar, és com un Wicker Man, una mica, una de les influències...
I qui és l'apòstol? Ell? El protagonista?
Qui és l'apòstol? Sí, vindria a ser ell, sí, mm-hmm. Vindria a ser, sí, perquè en aquest cas ell el que fa és infiltrar-se a dintre d'aquesta societat, no diu a ningú, no? Clar, evidentment que està rescatant a la seva germana, ell ha anat allà a rescatar la seva germana fent-se passar per un membre de la secta, no? Perquè aquesta secta el que fa és reclutar a d'altra gent i els porta a la illa. Aleshores allà el sotmet a tota la sèrie de normes estrictes que tenen muntades en aquella societat, no? Però és una pel·li molt, molt boja, la veritat. Té un punt com La Bruja, per la part aquesta dels colons i de que no arriba el menjar, però té aquesta cosa, no, una mica malsana, no, aquesta atmosfera que es va creant, i cap a la part final sobretot és quan comença la violència, hi ha algunes escenes de tortura i que hi ha sang, vaja, hi ha banc de sang. Però curiosament l'escena més violenta de la pel·lícula no la veiem en primer plànol, sinó que veiem a través de la reacció de la gent. Això és una cosa que també va voler fer Gareth Evans, per transmetre el terror a través del que veu la gent i no la cosa tan explícita, en el que és sincerament l'escena més, una de les més gores que té la pròpia pel·lícula, no? Que es veu però no es veu, per entendre'ns.
Ja, però veieu... tu empatitzes amb els gestos de la gent.
No, és clar, és que jo estava...
Vas patir amb aquesta?
Sí, vaig patir.
Si tu has patit, jo no la veuré pas.
Vaig patir, sí.
Aquest divendres, eh?
Sí,
molt
aquest
bé,
divendres
a
arriba a Netflix.
I hi ha un altre que també... Tres Pobles, no? S'han passat de violència a Netflix.
Sí, vols que salti en aquesta ara?
Sí, aquesta perquè... Mira, estem fent mini, no? Dins d'un subprograma Netflix. Perquè veig que cada vegada més, no? Tot i que van causar mala sensació, diguéssim, en els primers festivals que s'hi presentaven, ara jo crec que això ja és inevitable. I jo crec que Sitges, suposo que l'arribada és... Bueno, Mike Costenga ens ho explicava, no? No fa part... Vull dir que és fantàstic que arribin i que presentin les seves pel·lícules.
Sí, de fet, Netflix... El mateix Gareth Evans ho deia, que també està treballant perquè les pel·lícules s'estrenin en sales comercials de cinema. Vull dir que...
Però deu costar, clar.
Sí.
No hi ha bona
sí.
relació, que ara es veu aquí el negoci, suposo.
No, clar, aquí serà que alguna distribuïdora que ho vulgui fer, aleshores, bé, ja veurem. És una cosa que segurament acabarà passant, perquè les d'Amazon sí que les veiem en cinema. Per
sí,
tant...
és veritat.
Sí, té la seva lògica que també, per cert, Suspiria és d'Amazon. Doncs l'altra de Netflix, també ultraviolenta, i que jo dic que és la pel·lícula d'acció més violenta que he vist a la meva vida, que ja és dir, i a més passant per Sitges des de fa molts anys, és The Night Comes for Us. Aquesta pel·lícula és dirigida, és de...
No sé si te'n sortiràs, eh?
Què vols dir?
El director.
Sí, bueno... Timo, li direm Timo. Timo Tajanto vindria.
Si voleu,
a ser...
podeu exacte. Anar al fil del Ningú no és perfecte i allà trobareu el nom complet i l'etiqueta de la pel·lícula.
Sí. A veure, és una pel·lícula, ja ho he dit abans, d'una violència extrema, brutal, també produïda per Netflix. El director es veu que va anar a Netflix, li va presentar el projecte, a més ell venia a fer altres pel·lícules com Headshot i tal, que també eren així força violentes també, i va anar a Netflix i els hi va dir, escolteu, fins a on pot arribar el meu límit de violència, on està, no? Perquè jo sàpiga que tinc que rodar. I saps què va contestar Netflix?
Què?
El que tu vulguis.
Molt bé.
Sí, senyor. Almenys tenim aquí una productora que deixa fer el que vulgui.
Està clar que Netflix és... En aquesta part comercial és intel·ligent, perquè no hi ha la barrera de la violència, com sí que hi pot haver en projectes que s'han de passar per grans sales de cinema.
Sí, sí. No, i en aquest cas, doncs, la pel·lícula, un dels protagonistes és Liko Weiss, que és aquest... bueno, la pel·lícula és d'Indonèsia, la producció és d'Indonèsia i s'ha rodat a Indonèsia, i Liko Weiss doncs, és d'allà. Ell ja doncs, ha vist sortir, per exemple, a les entregues de Raid, i és un actor que s'està fent bastant famós, no? Perquè abans d'actor és lluitador d'arts marcials. Uh-huh. I la pel·lícula que el fa això és lluites d'arts marcials cos a cos, no és tant com de Raid, que Raid doncs, eren armes de foc, sobretot, aquí també hi ha armes de foc, però molt menys, i les hòsties fan molt de mal, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, la violència és extrema i es donen de cops, es trenquen d'ossos, lluites cos a cos tot, unes coreografies espectaculars, sense cap mena de dubte. A més, ho fa d'una manera que també cuida els personatges, perquè sap donar-li un punt de tendresa a aquests personatges, que evidentment hi ha d'altres que són carn de canó, no? Perquè han vingut allà a ser hostiats i a perdre la vida ràpidament, però diguéssim, el nucli protagonista, no? Doncs, no aconsegueix ficar-se a l'espectador de la butxaca amb els pocs minutets que surten, no?
I aquesta és d'aquelles pel·lícules que a l'audiència de Sitges
no, li ha agradat moltíssim.
Moltíssim, no?
És que està molt ben feta la pel·lícula. Jo per rodar aquestes coreografies devien estar mesos assajant perquè són perfectes. I ja t'ha dit que aquí es perden dents, es perd de tot. I a més amb una violència, amb una de sang, sense cap mena de dubte, també la pel·lícula en què més sang s'ha vist en aquesta edició de festival, no? És un espectacle ultraviolent com jo mai no havia vist a la meva vida.
The Night Comes For
sí.
Us.
I s'estrena el 19 d'octubre a Netflix.
Això sí. És d'aquí no res, eh?
Sí, res, una setmaneta i poc més.
Molt bé.
Què més? Per exemple, American Animals. Aquesta està molt bé, està divertida. Aquí tenim l'Evan Peters d'American Horror Story, que és el protagonista, que la veritat fa un paperàs, està molt bé. Està basada en una història real ultrapatètica, però molt patètica. Perquè és l'història d'un robatori que es va perpetrar en una biblioteca on tenien uns llibres que valien molts de diners. Aleshores tenim aquí quatre joves universitaris que més o menys doncs, que venen de bones famílies, la majoria d'ells. No és que vinguin de famílies desestructurades o no.
Home, però és que si no s'haguessin fixat en una biblioteca amb llibres que es poden robar, diguéssim, que tenen un valor, no?
Sí, estan allà els llibres aquests i decideixen doncs, fer un robatori. No? Planifiquen un robatori, però clar, planificar el robatori no serà fàcil perquè clar, hi ha les certes mesures de seguretat i està tot molt, molt estudiat per entendre'ns com protegir aquests llibres importants. Hi ha llibres d'extrem valor. Suposo que són els reals que devien haver-hi en aquell moment.
I aquesta pel·lícula on se situa?
Se situa això... és un poble dels Estats Units.
Clar, perquè a mi m'agradaria saber on va passar això, saps?
Sí, això va passar...
Per curiositat, puc fer cerca...
Sí, American Animals, busca-ho i ja ho trobaràs. Ara és que ara no ho tinc aquí, exactament. Si no, ja també mirar a buscar-t'ho.
Tranquil, tu parla de la pel·lícula.
Doncs en el cas de la pel·lícula veurem com planifiquen agafar la bibliotecària, lligar-la, entrar allà, etc. I tenen la genial idea de fer-ho disfressats d'homes grans perquè ells consideren que els homes grans són més invisibles davant de la gent i que ningú se'n donarà compte que estan allà per robar, no?
Bé, sí, el prejudici o el judici que et fas és que són bona gent, no? La gent gran és bona gent.
Però clar, tu ja veus que són tios disfressats.
Uau, a Rotten Tomatoes la deixen superbé, no?
Sí, està molt bé. La peli té aquest punt de macabre i de comèdia negra i de divertida, perquè és clar. L'originalitat que té la pel·lícula és que no només tu veus els actors, sinó que mentre els actors van fent la seva feina, hi ha moments que la pel·lícula frena i tu veus els protagonistes reals explicant la història, la seva visió, el seu punt subjectiu de la història. Aleshores veus com es van combinant les dues coses, no? És a dir, tant l'acció com l'altra. I ho fa de tal manera que no és pesat, vull dir que no es talla una cosa amb l'altra perquè també són fragments molt ràpids quan parlen els protagonistes reals i expliquen una mica què els va portar doncs, a cometre o intentar cometre aquest robatori, no? No explicarem, ja sé que són fets reals i tal, però jo no sabia de què anava i em va sorprendre com s'ho combinava, no? Aleshores, clar, ells intenten primer de tot, abans de robar, tenir un comprador, perquè clar, si tu robes però no tens comprador, com tu fas, no? Aleshores, l'odissea per aconseguir un comprador és brutal, vull dir, els porta fins i tot a un d'ells a Amsterdam. De fet, els altres tenen dubtes de si realment van a Amsterdam o no, no? O sigui, però bueno, tu la pel·lícula veus com si ell hagués anat perquè és la seva part de la història que diu que qui va anar, no? No sé, és una pel·lícula que ja t'he dit molt original, Evan Peters fa un paperàs i la història, o sigui, tots els errors que tu pots cometre a l'hora de planificar i executar un robatori hi són tots, absolutament tots. O sigui, no van fer res bé. Tot els hi va sortir al contrari del que havien planificat, absolutament tot. O sigui, veureu la pel·lícula perquè és que al final és patètic, o sigui, és molt patètic.
Mira, he fet una mica de cerca i només per posar-hi una mica de context històric bastant recent, perquè això va passar al 2000, o sigui, el fet real va passar al 2003 a Lexington, que Kentucky, a la Universitat de Transilvània, es diu Transylvania University.
Correcte, sí, sí, és cert.
I concretament la col·lecció de llibres rars que es volien endur són de John James Audubon, The Birds of America, que és tota una col·lecció feta per aquest naturalista, dibuixant, que va fer durant molts i molts anys, que
va reflectir... I crec que també hi havia un llibre de Darwin, crec, eh?
Diria que aquesta col·lecció també està dividida en Londres i Irlanda, i jo diria que, fixa't, que potser que l'haguessin vist. Perquè amb la biblioteca més antiga d'Irlanda, a Edimburg, a Dublín, potser hi eren.
Mm-hmm.
No ho sé. Però bé, sí, sí. Com acaben els...
Home, això no ho diré, com acaba la
Home,
pel·lícula.
Però això ho veiem i...
Bueno, ja t'ho diré fora de micro, si vols. Vinga, va, anem a un parell de pel·lícules més. Aquestes aniré una mica més rapidet.
Sí.
Detective.
És un joc de paraules, eh?
Sí, és un joc de paraules. A veure, és una comèdia bastant fluixeta, eh? La veritat és que és una mateixa broma que dura massa. És una pel·li d'aquelles que dius que per un curt podria funcionar, però per un llarg no. Intenta agafar coses dels caçafantasmes, coses de Scooby-Doo, en aquest cas doncs, són els investigadors d'un programa d'aquests de paranormals que fan a la televisió, aquests canals xungos. Doncs intenta agafar aquest equip que...
Què dius? A mi m'agrada.
Bé.
Aquest programa xungo de coses paranormals que es grava tot de nit amb ulleres de raigs X.
Correcte, no tenen èxit, clar, i diu, home, diu, clar que no tenen èxit perquè els fantasmes no existeixen, li diuen al director de la cadena. Clar, ens ho estem inventant
però
tot.
Però aquí està el quid de la qüestió, clar, que te fan creure que sí.
El director els decideix posar en una casa que realment sí que està encantada, no? I allà veuràs doncs, com els hi comencen a passar coses que no els havien passat mai fins ara, perquè el problema que té la pel·lícula és que són gairebé 90 minuts tancats en un sol escenari amb les mateixes bromes una mica que es van repetint una vegada i una altra, no? I una cosa que podia estar original, doncs al final causa una mica de
repetició i d'avorriment.
Sí, exacte. Llavors, per exemple, un altre diferent, en aquest cas parlaríem d'un thriller negre que seria Flaubert Noir o Black Tide en anglès, que és una pel·lícula francesa, que la protagonitza el Vincent Cassel, que està sensacional.
T'ha agradat, eh?
Molt, molt, molt. Ell m'ha agradat molt. La pel·lícula, bé, també, m'ha agradat també la pel·lícula.
Home, ell ja ho sabem, no? Vull dir...
No, però aquí fa un paperàs.
Un paper... perquè a vegades en Vincent Cassel fa de dolent i sempre és el secundari, no? És
aquí,
diguéssim, mica...
fa de bo, té un paper principal, però a veure, és un policia també passat de rosca, és a dir, que ja la vida li ha passat de tot i que està, doncs...
De tornada.
D'absolutament de tot, no? I està molt bell perquè la manera com mou el cos o com s'expressa és una interpretació total. És de veu, de cos, de moviments, o sigui, interpretació 100%. O sigui, utilitza tots els recursos que es pot utilitzar. I molt bé, de tal manera que tu veus, no veus a Vincent Cassel, sinó que veus
el
personatge. Sí, sí. I en aquest cas, doncs, el que fa una mica és apartar-se dels tòpics de Hollywood, en aquest cas, perquè és un nen, que, bueno, un adolescent, no? que ha desaparegut i que no se sap on és, i la família doncs, truca a la policia per mirar d'investigar doncs, què ha passat. No? Una mica com Searching, no? Com vèiem l'altre dia. Però
ara me l'has fet recordar, però diferent, suposo.
Sí, en aquest cas és una pel·lícula europea, per tant els finals feliços diguéssim que costen més de veure en el cinema europeu que en el cinema americà. No? I la cosa doncs, és molt més complicada del que us podeu imaginar d'entrada, perquè hi ha alguns girs argumentals que trobo que són força orgànics i estan ben escrits, i aquí el personatge del policia del Vincent Cassel estableix una relació curiosa amb el veí de la família del nen desaparegut, el que ell considera el màxim sospitós d'això, que és un professor que tenia el noi, i que comença a veure que aquest professor fa coses rares i que tenia una relació que no se sap exactament quina era amb el noi, no? Aleshores, a partir d'aquí, doncs, ja acabarem descobrint, no?, al llarg de la pel·lícula, però va tenint enganxat a veure de què passa si és aquest professor o no és, no és aquest professor. De totes maneres,
home,
els diàlegs que tenen són molt bons.
Seria com l'opció més fàcil, no? Potser massa fàcil. Bueno, no ho sé.
És que n'hi ha diverses sobre la taula. Però els diàlegs que tenen tant amb el professor, el policia i el professor són boníssims. I la relació que s'estableix, no? Perquè clar, ell el considera, ell el veu com el culpable que s'està intentant amagar, no? I en canvi tu de l'altre saps poca cosa, no? Tens poca informació per mantenir aquesta incògnita. I sobretot també la fotografia de la pel·lícula està molt bé, l'atmosfera que crea, bé, molt recomanable.
Que bé, doncs aquestes, suposo que sí, aquesta arribarà segur, amb en Vincent Cassel de protagonista.
Esperem que sí, la veritat és que...
Has vist que tingui distribuïdora?
No, ho he vist, crec que de moment no en té, però és una pel·lícula que es podria estrenar, està molt bé.
A més, francesa segur que no tindrà problemes.
No. Què més? Va, aquesta me la vaig ràpid perquè tampoc és Prospect, és una pel·lícula de ciència-ficció que està protagonitzada pel Pedro Pascal, que sortia a Joc de Trons. En aquest cas doncs, és una pel·li que és la relació entre un home i que ha mort el pare d'una nena i aquesta nena, ambientada doncs, en un context, en un planeta extraterrestre que s'han d'unir per trobar uns objectes i d'aquesta manera doncs, poder sortir en vida d'aquest planeta. No? I malgrat doncs, que la nena el vulgui matar perquè ha mort el seu pare i tal, doncs acaben unint forces. Aquesta unió a mi em sembla una mica molt forçada i no me l'acabo de creure. I la pel·li, la veritat és que estigui ambientada a l'espai és el de menys. Toca el que són tots els tòpics d'aquest tipus de pel·lícules i a mi se'm va fer bastant pesada i avorrida. Vull dir que no la recomano.
Mira,
massa.
Aquesta ja no la tenia en el meu guió perquè segons la piulada que vas fer tampoc no la...
No.
Subratllaves massa, però...
I si vols anem per una de les...
Importants.
Importants, que seria Mandy, no? Que...
Mandy.
Que és aquesta
pel·lícula.
Qui has
posat és David Lynch pur.
Sí.
Pues no has entès res. O sigui, perquè normalment de David Lynch no s'entén res.
No és que n'hagi entès res en aquest cas.
És entre onírica i...
Exacte.
I, sobretot amb misteri i amb violència.
Sí, la pel·lícula es divideix en dues parts, perquè de fet els personatges són una mica entre alguns que surten de David Lynch, de Twin Peaks, potser de la tercera temporada, amb d'altres de Rob Zombie, no? És com una barreja estranya de personatges. Ens tenim aquí doncs, dues parts bastant diferenciades la pel·lícula. Una que és... la presentació més o menys de qui sortirà en aquesta pel·lícula, que és Nicolas Cage, no? I la seva dona, que viuen en una casa a la muntanya i són molt feliços i estan enamorats i tot això, no? I posa també així tota la pel·lícula com música electrònica, filtre de color, tot és un filtre de color vermellós o rosat en algunes ocasions, no? És tot és així també bastant psicodèlic. I llavors entren en acció uns purs psicòpates, no? Que el que fan és anar a la casa i liar-la ben gran, no? Amb el Nicolas Cage i la seva dona que viuen allà. I la segona part, que és realment quan comença la festa, que és la venjança, és a dir, Nicolas Cage desencadenat, es fabrica, atenció, una destral, i amb la destral que ell mateix ha fabricat doncs anirà a repartir la seva pròpia justícia amb filtre de color i música electrònica.
Sí. I com te queda el cos després d'aquesta pel·lícula?
Bé, a mi la segona part m'agrada molt. La primera també m'ha agradat, però reconec que costa passar. I les paranoies d'aquests psicòpates com que carreguen una mica. Hi ha moments bastant surrealistes, com un d'ells, que és el líder, es despilota i es posa a ballar allà. Vull dir, veus escenes una mica rares i molt estranyes, no? Però bé, en aquest cas doncs, li ha volgut donar aquest toc. A mi el que m'agrada sobretot és la segona part de la pel·lícula, però sempre li va donant aquesta atmosfera. També t'he de dir que és una pel·lícula que només la pot fer Nicolas Cage i que ha estat escrita per Nicolas Cage. És a dir, aquesta pel·lícula a mi m'agrada bastant, malgrat doncs, que té cosetes que no m'acaben de funcionar, però bé, en general és una pel·lícula que m'ha agradat i que recomano, però que ja t'he dit que la interpreta algun altre actor que és Nicolas Cage i et diria que és una merda. Així de clar t'ho dic.
Clar, home. Jo però això és paper... ja és... Nicolas Cage té aquest cliché, no? Que té uns papers molt a mida i trobo que si no els fa ell, sí, doncs perden interès.
Sí, sí, sí. No, i aquí jo crec
i
que...
I n'hi ha uns quants actors que coneixem.
I aquí la clava, eh? Sí, sí. Vull dir, està genial.
Mira que va ser criticat aquest home, eh?
Bueno, des i encara ho és, eh? Aquí hi ha gent que...
Que era com un actor de segona, perquè
jo no, la gent que diu això
amb el motorista fantasma, no? Tota aquesta esperia així.
És una gran estrella de Hollywood, aquí el coneix tothom, aquí parles quan dius Nicolas Cage, tothom sap qui és.
És
un tros d'estrella. Que passa que hi ha molta gent aquí Sitges també, Nicolas Cage, que no sé què, que és mal actor, que no sé quantos, vull dir que escolta, que és una estrella, és que
de fet abans has mencionat Wicked Man. Era ell, el protagonista.
Sí, sí.
Feia força por aquella, un mal rotllo.
Sí. És un actor amb una personalitat pròpia i escolta, que costa de veure. Vull dir que i tenir una estrella d'aquest calibre a Sitges jo crec que ha estat molt bé.
I tant.
I tant de bo poguéssim tenir cada any un Nicolas Cage.
Segur que ell no diria que no si el conviden, eh?
Sí. Vull dir que, bueno, si vols canviem de pel·lícula, passem a Piercing. En aquest cas adapta una novel·la del Murakami, que a mi aquesta pel·lícula no m'agrada gens, trobo que és bastant espantosa. No sé si tu la coneixes, aquesta novel·la.
No, m'he llegit l'argument que molt breument has posat en la piulada, però no.
Bueno, és
de Murakami haig de confessar que crec que he llegit una novel·la i vaig veure la pel·lícula, l'adaptació al cinema. I clar, a veure, el ritme és lent de la pel·lícula, eh? I les novel·les, bueno, la novel·la que vaig llegir, que potser és la més coneguda, Tokyo Blues, és ritme, bueno, és ritme literatura japonesa.
Jo només et diré una cosa, aquesta pel·lícula dura 80 minuts i se'n va fer molt llarga. Vull dir que això et passi una pel·lícula
de
80
minuts tenim un problema.
A mi no m'estranya. Però... jo no sabia.
A més, no deu haver-hi catarsi.
No. Tot passa amb un sol escenari, pràcticament. És com una pel·li bastant teatral. Amb un
és una pel·li que crec que és de contemplació. És a dir, que tu és com si veiessis el que està passant molt a prop, però des de fora. I això és el que...
Bueno, és un assassí que mata noies i mata prostitutes i s'ho munta tot allà en una habitació de l'hotel per matar la prostituta, però bueno, la cosa no li sortirà gaire bé, perquè a més també és una mica perdillo aquest assassí. Vull dir que...
Pots recordar el títol?
Piercing.
Piercing.
Sí, al final té més mala hòstia la prostituta que no pas el propi assassí. Ja està. Vull dir que... No sé, no m'ha convençut gaire.
Doncs a mi em sembla un bon gir. En fi...
Bé, un gir també una mica previsible, eh? Perquè quan veus aquest assassí ja veus que vols anar tu aquí a matar gent. Si no, on vas? On vas amb aquestes pintes?
Es diu Piercing, la novel·la, també.
Sí,
doncs
sí.
Doncs no
sí.
La conec.
I a més, bueno, es veu com aquest assassí assaja, no? Ara ho faré així, assaja solet com...
És antiga, eh? 1994 al Japó i... The sheriff's office reports they're likely looking for a white male. Preferred targets appear to be males aged 12 to 16. It's a serial killer. The Cape May Chronicle received a letter from an individual calling themselves the Cape May Slayer. There's a serial killer on the loose. What else could possibly be this exciting incoming tape? Bé, la que a mi m'ha agradat bastant també és Summer of 44, que aquest és dels directors de Turbo Kid, que per mi Turbo Kid és una obra mestra sensacional. En aquest cas és un producte molt diferent a Turbo Kid. També té reminiscències vuitanteres, com era Turbo Kid. No és una obra tan rodona com Turbo Kid, la veritat és que Turbo Kid és molt millor, però tot i així és una bona pel·lícula.
intenta agafar un concepte bastant de moda actual, no? Que és aquesta recuperació dels anys 80 amb protagonistes nens, tal com passa doncs, Stranger Things, o per exemple hem vist a It, no? En aquest cas també és un grup de quatre nens, amics, no tenen tant encant com els de Stranger Things, això s'ha de dir. A més, són una mica més crescudets i mentre els Stranger Things juguen a dragones i mazmorres, aquests el que fan és mirar revistes porno. Per tant, veus que la cosa té més mala hòstia, no? És a dir, van en un altre punt. I el que fan és investigar, un d'ells creu que el seu veí és un assassí de nens que està matant a nens a la zona, no? I té la fermesa de que ho és. Ara, ha de trobar proves de si ho és o no ho és. I aleshores veurem com aquests nens, durant tota la pel·lícula, estan intentant doncs, intentar colar-se de casa d'aquest home o escoltar-lo o fent el que sigui per demostrar que realment és aquest assassí. I va jugant una mica amb l'ambigüitat, amb tu com a espectador, de si ho és o no ho és. Hi ha un punt que la pel·lícula sembla que s'acabi.
I no.
I és que acaba com una pel·lícula convencional, com tu et pots pensar que pot acabar una pel·lícula així. Però no.
Una pel·lícula convencional dels 80 o una pel·lícula convencional?
No, una pel·lícula convencional de nens que intenten atrapar un assassí. Que tu diràs, pues, m'imagino que... O totes acaben així. No?
És com la versió dels 5, no? D'aquelles novel·les per adolescents, que eren molt blanques, diguéssim.
Sí,
eh?
Però aquí no és blanca, però... aquesta. Eh? Aquesta no és
però
blanca.
Però amb una versió potser més madura, no? I
no,
més...
no, a més, els nens que veus...
O més real, perquè...
Morts els veus, eh? Vull dir que...
Sí que hi ha algú que t'ha contestat al Twitter que efectivament, que a l'edat de les nens de Stranger Things llegia revistes porno, per
sí,
tant...
Sí, bueno, és en Francesc.
Sí, en Francesc, que ens ha contestat, molt bé. I algú més ha contestat que no li havia agradat tant aquesta pel·lícula. Bé, no sé, mira, bueno, no ha agradat, sinó... Clar, la cosa vuitantera crea nostàlgia i crea molta passió. Llavors, si no està amb el que tu t'esperes, doncs també pot crear la mateixa caiguda en picat que...
De totes maneres, al final sí que es mou per terrenys poc habituals i a mi m'ha deixat destrossat. És a dir,
destrossat? En quin sentit?
Destrossat de ua, com si m'haguessin fotut una hòstia, no? És allò, tens la sensació aquella de, hosti, ha acabat així la pel·lícula, no m'ho puc creure.
De malament. Sí.
No explicaré com, perquè tampoc és
tan
evident. No és evident ni per bé ni per malament que pugui acabar com acaba. Aleshores, prefereixo no dir res, però acaba que et deixa fet caldo, eh? Vull dir, jo realment vaig passar malament, eh?
Per quin dia anem, Ignasi?
Això seria dissabte. Bé, continuem si de cas amb Elizabeth Harvest, que és una pel·lícula... que recorda un punt a Ex Machina, més que res perquè trasllada en una mansió que hi ha un motiu solitari que a més és científic i tal, que l'interpreta el Sarian Hinds, i que veurem que s'ha casat amb una noia doncs, molt més jove que ell, molt guapa, molt, i dius, hosti, què fan aquests aquí? És una parella estranya, dius, bueno, serà per les peles que té ell i tal, no? Però vas veient que allà hi ha una relació rara, que ell li demana que no entri a una determinada habitació, que hi ha alguna cosa i que ell se'n va de viatge i que ella no entri sobretot en aquella habitació. Clar, oportunitat perfecta perquè ell entri allà i descobreixi doncs, que en realitat aquest científic, aquest metge, és un mad doctor en tota regla, no? Un científic boig que està creant, sembla ser, còpies d'ella. I no explico massa res més perquè amb la imatge d'ella, veient-se ella mateixa en aquell moment, jo crec que fins aquí hem d'explicar una mica del que va la pel·lícula, no? Però veurem que també es va complicant la cosa. El guió és complex perquè van passant coses, la manera en què t'ho va explicant també t'ho va donant molt a poc, ara t'explico això, més tard t'explico l'altre, a més aquí s'aniran succeint diferents assassinats. I és d'aquelles pel·lícules una mica que també un cop l'has acabat has de pensar una mica, a veure què has vist i tal, no?
Bueno, perquè dona per debatre, no?
Sí.
Els límits de l'ètica, i a més aquí hi ha molts referents, segurament, si trobéssim en el cinema de terror, que l'ètica sempre hi és. Els límits
sí,
de l'ètica i de la ciència, eh?
Clar,
ara estic pensant en Frankenstein de Mary Shelley, ja s'ho plantejava. els límits de la ciència, de l'ètica.
En aquest cas seria un tema de clonació humana, no? És a dir, el tio descobreix que té els
mitjans per... Però amb androides, segurament, no?
No, Ludex Machina no es referia a androides, em referia més a l'ambientació, no? De tenir un tio intel·ligent que viu reclòs en una casa i que allà és un tio molt ric, no? I a banda d'això poca cosa més, és a dir, no hi ha androides. En aquest cas estaria parlant d'un tema de clonació pura i dura, no? I d'aquí doncs, el fet de clonar humans, no? Doncs que com ho fa i quins límits anirà traspassant, no?
És curiós, perquè sembla que aquest debat ara no està... No? En boca de la comunitat científica. N'hi ha d'altres, però aquest s'ha com abandonat i va haver un moment no sé. Sí que van haver-hi pel·lícules o creacions artístiques que s'hi abocaven i ara, bueno, està bé recordar-ho. Uh-huh. La pel·lícula funciona com a...
Sí, a mi m'ha agradat. Sí, sí.
Molt bé.
Què més? A veure, anirem ràpid. Zoo, que en aquest cas és una barreja doncs, entre... Barreja molts gèneres, Zoo, perquè és una parella, diguéssim, que estan en crisi, no? Estan a punt de separar i de cop i volta hi ha una epidèmia zombi i, bueno, millor quedem-nos a casa, que estem bé i estem aquí tancats, no? Llavors veuràs doncs, com aquestes diferències les aniran superant quedant-se ells tancats allà i veuràs com en realitat s'acaben tornant a enamorar, no? Hi ha un trauma pel mig que anirem descobrint quin és, uh-huh. Veurem com, doncs bé, què fas, no? Tot el dia a casa, no? Doncs, començaran doncs, a fer una mica d'exercici, una mica de fer gimnàs, veurem doncs, això, doncs, que surten a fora a buscar menjar, com hi ha gent que veu que estan allà i intentaran arribar-hi també, ser com un lloc segur, tot i que és un pis, no? Amb el que també hi ha un cert risc. No sé, bascula molts de gèneres, perquè passa aquí de la comèdia romàntica, una mica de comèdia negra, també té punts de drama, de gènere de zombis, o sigui, però bé, vull dir, barrejar tot això dius com pot quedar. No, la veritat és que queda bé i funciona. És una pel·lícula petita, senzilla, però bastant efectiva en aquest sentit.
Home, la premissa semblaria allò de si tornem als inicis, no? A quan no teníem res i l'únic que ens havíem de preocupar era la supervivència, no teníem temps de pensar en les nostres emocions, no? Uh-huh. I en la relació amb l'altre. I és com tornem a la base, anem a la supervivència i aquí no hi ha temps per pensar si t'estimo o no t'estimo o què m'has dit avui o que allò que has fet era de mala... M'ha sentat malament, no? Bueno.
Come on in! I saw you spying on me earlier.
No, it wasn't. See you tomorrow.
Good.
I una altra de les pel·lícules que ha creat certa polèmica aquí al festival és Silver Lake.
Polèmica aquesta... bona o...?
Polèmica perquè és una pel·li d'aquelles que t'agrada o no t'agrada i si t'agrada l'adores...
La idolatres
si no...
La tires pel vàter.
En aquest cas, sí, recordem que és del David Robert Mitchell, que aquest senyor va dirigir el que a mi ha estat una de les millors pel·lícules de terror dels últims 10 anys, que és It Follows, i la seva nova pel·lícula doncs, era molt esperada, no? I ha fet un producte que és molt diferent. Si It Follows imitava John Carpenter, en aquest cas el que fa aquí és retrohomenatge i imitar també, perquè el que fa és imitar a Alfred Hitchcock i a Orson Welles i en certa mesura també a David Lynch, però sobretot Hitchcock i Welles, per l'ús de la música, pel protagonista principal, no, que vindria a ser aquest home normal que li passen coses estranyes, té plànols que recorden tant el cinema de Hitchcock com algunes pel·lícules clàssiques d'Orson Welles, hi ha personatges molt, molt estranys, això ja ens dirigeix a... I arguments que no acaben de lligar i que al final no et porten enlloc, això ja és bastant típic de David Lynch, i tot això ho adorna de cultura friki i pop. A través de música, còmics, fanzins, videojocs, en aquest cas doncs, juguen a una Nintendo i fan servir el joc de Nintendo per resoldre pistes. T'explico una mica de què va això.
Sí, perquè no sé com lligar tots aquests ingredients.
Sí, de fet, explicar l'argument és estrany, eh? Perquè aquí tenim... tenim...
L'Andrew Garfield és el protagonista.
Sí, exacte, l'Andrew Garfield és el protagonista de la pel·lícula, es faig a mitja pel·lícula ensenyant el cul, això també ja ho deixo anar, que cada ocasió que té per ensenyar el cul l'ensenya. Doncs en aquesta ocasió ens trobem doncs, que és un noi que és ociós, o sigui, no es dedica a fotre res. Directament, no? Està allà al seu apartament, viu en un apartament d'aquests de Los Angeles, no? D'aquests tipus, jo que sé, per exemple, Melrose Place, no? Aquella sèrie doncs, que tenia aquests tipus d'apartaments, doncs allà també tenen una piscineta i tal, no? I veu una noia, una veïna, doncs, que s'està allà banyant, intenta lligar-se-la i tal, i veu que li agrada i bueno, diu, ja quedarem. No? I l'endemà veu que ha desaparegut i que ja no hi és i que ha marxat. I ell el que farà serà seguir el rastre d'aquesta noia. Aquest rastre el seguirà per tota la ciutat de Los Angeles. O sigui, és un tour turístic per Los Angeles de tots els indrets que s'han de visitar quan tu vas a la ciutat, que al final dius, hòstia, Los Angeles mola, eh? Quan veus tot això, perquè... va passant per llocs molt xulos. Jo que sé, per exemple, l'Observatori Griffith, que és per exemple on passava una de les escenes de La La Land, no? Que també doncs, sí. Passava a Los Angeles, doncs també ens hi trobem, no? I en aquest cas, doncs, ell va buscant pistes per tot arreu, no? A més, va connectant amb altres coses, perquè hi ha un cas d'un assassí de gossos i la cosa se li lliga i coneix un tio que fa fanzins, que resulta que és un d'aquests conspiranoics de la teoria de la conspiració que li explica tota una sèrie de coses. I el coneix a través d'una botiga de còmics. Allà compra un còmic de Spider-Man, és molt divertit perquè...
Home, clar, picada d'ullet.
No, no. Sí, sí, picada d'ullet, que a més la repeteix un parell de vegades, no? Vull dir que està divertit. Hi ha un diàleg brillant a la pel·lícula, absolutament brillant, d'un tipus que composa cançons. Que no el diré perquè és que
es fica amb La La Land.
Per vosaltres mateixos. No va per aquí la cosa, no va per aquí. Però és absolutament brutal, no?
Que és algun compositor que fa música per pel·lícules de superherois?
No exactament, tampoc. Però bueno, podria ser. I per exemple, doncs, hi ha moltes picades d'ullet, per exemple, musicalment a Nirvana, per entendre'ns.
O sigui, és una road movie, però una tour movie, no? És...
Sí, però road movie no, perquè li acaben robant el cotxe en un moment i s'ha de patejar molts cantons de Los Angeles d'un lloc
a l'altre. Però Los Angeles no hi ha transport?
Bueno, li roben, no, se li importa la grua.
Ah.
Sí, però no hi ha metro a Los Angeles. O sigui que... A Los Angeles anant cotxe per tot arreu. I l'autobús no sé, l'agafa, però clar, va a hores que potser no hi ha autobusos. I va a llocs que no sé.
Clar. O sigui que tot és a peu.
Gran part de la pel·lícula, sí. I l'obsessió que té el personatge, el que fa l'Andrew Garfield, recorda una mica a Vertigo, no? La pel·lícula d'Alfred Hitchcock, que també estava obsessionat, el James Stewart, per aquesta noia que havia desaparegut i l'anava buscant per tot arreu també, doncs en aquest punt també ens recorda bastant a Vertigo, no? El que passa que la gent critica una mica que al final la pel·lícula tampoc t'acaba portant enlloc, et resol algunes coses, d'altres queden així molt penjades, queda tot molt surrealista i té aquest punt David Lynch que hi ha coses que sí que és cert que no tenen sentit, jo ho admeto, però i què? No passa
potser
res.
Potser la pel·lícula és el camí, és tot allò que ha anat fent.
Clar,
mentre buscava la noia.
Jo m'ho vaig passar molt bé, té un sentit de l'humor també.
Bé, perquè estem acostumades i acostumats que tot ha de tenir un desenllaç i a vegades doncs no tot ho té, no? I a més si és un noi ociós és com que tampoc busca, a ell s'ho deu passar bé això, en el camí anar trobant gent.
No, clar, és que ja t'he dit que ell està ociós i no té res a fer, per tant, el que té que fer és doncs això, no? Troba aquesta possibilitat de trobar aquesta noia que no sap doncs exactament, doncs vinga, va, el temps que tinc doncs,
per
servir.
I aquesta pel·lícula tu creus que s'estrena? Heu vist
sí,
que...
té distribuïdora, sí. Sembla que la porta a contracorriente, per tant, acabarà arribant segur. Hi ha moltes que porta a contracorriente aquí.
Crec que ja ens ho va dir, Mike Costenga.
Sí. No, moltes de les que estem veient s'acabaran estrenant, sigui en sales comercials, sigui en plataformes digitals, o sigui d'altres maneres, no sé si direm no legals o el que sigui, però que les podem acabar trobant en DVD Blu-ray, no? Comprant-les.
Sí, quan surtin.
Exacte, és que surten. Però algunes que van sortint. A veure, dos mangas, dos animes, concretament, Makia, que aquest, bé, m'ha deixat una mica així, eh? No és una mala pel·lícula, simplement és una pel·li correcta, no? En aquest cas, doncs, és, ens presenta la història, doncs, d'una noia que són, doncs, d'una societat així tot molt fantasiosa i tal, no? Que no es fan grans, que poden viure no sé quants milers d'anys i són atacats per els humans, i aleshores el poble aquest s'acaba dispersant, i una d'aquestes persones, doncs, resulta que s'acaba trobant un nen que també a conseqüència de la guerra, doncs, s'ha quedat orfe, és un bebè, i l'acaba adoptant, no? I veurem, doncs, com el nen es fa gran, creix i fa coses, i la mare, doncs, continua sent, doncs, una nena de 15-16 anys, no? Que 15-16 anys quan és bebè val, però hi ha un moment que tenen la mateixa edat i ja no són mare i fill, sinó que ella diu que són germans. I al final acaba sent més gran el nen que no pas la pròpia mare adoptiva inicial, no, per entendre'ns.
Una mica, bueno, síndrome vampíric, no?
Sí. Bueno, no sé, regular, eh? És una pel·li que no està malament, però que no... Tampoc m'entusiasma.
No destaca.
No. Sí que ha destacat més Mirai, que és la nova pel·lícula de Mamoru Soda.
Perdona,
de Wolf...
devies estar envoltat d'otakus i de fans de Nojo Soda, no? Perquè ja Your Name va ser una
Your
pel·lícula...
No, Your Name és el Soda, eh?
Ai, m'he equivocat. No. Quina?
Sí, Wolf Children, per exemple.
Ah, Wolf Children.
El Niño y la Bestia, que em sembla que és l'última que havia fet abans d'ara, de Mirai. Uh-huh. Doncs Mamoru Soda... En aquest cas ens parla d'una història que està molt bé, aquesta toca de peus a terra, eh? És a dir, tenim una família, pare, mare i nen, i neix una germaneta, no? I aleshores aquí, com ho afronta tant la pròpia família com el nen petit, no? Aquí veus, per exemple, la dona que diu no, amb el segon fill jo vull treballar, i ara li diu el pare, i ara tu t'espaviles que no has fet res amb el primer, no? Dic, ara el segon, doncs, tu te poses les piles. I ell és arquitecte, com que ha de treballar des de casa, veurem, doncs, la dificultat que té treballar des de casa amb una o les dues criatures. Com és el pare que haurà de portar sempre al col·le perquè la mare sempre estarà treballant, com estaran molt cansats els pares, com el nen no portarà bé això de tenir una germaneta i els gelos i totes aquestes coses que passen a la vida real, tu les veus aquí posades a la pel·lícula, i a més t'ho combina en moments en què el nen s'imagina, per exemple, que el seu gos adquireix forma humana, o que el visita la versió gran de la seva germana, que mola més que la seva germana amb bebè.
La mucosa.
Sí, exacte, no? I, sí. Bueno, aquesta...
Bueno, molt bé, és la imaginació d'un nen fet amb formes, no?
Sí. I ell s'ho imagina com si fos real, no?
Si fos real.
I interactua i tal com si fos absolutament real.
Home, ja, Wolf Children és una pel·lícula amb molta sensibilitat i molt divertida. I està molt bé que es faci tot aquest detall de les interioritats més domèstiques i més naturals i normals d'una família que, això,
sí,
que arriba, perquè són nens, diguéssim, que no es transformen, no?, en aquesta pel·lícula.
No, ja t'he dit que aquesta toca de... O sigui, és tot realista, i les parts més fantasioses són...
Del nen imaginant-se.
Sí, és la imaginació del nen.
Molt bé.
Què més? A veure, ara aniré, si de cas, me salto les que no m'han agradat i anem directament
a
l'Ugol.
Sí, perquè... salta les que no t'han agradat.
Per exemple, Galveston podem parlar, que és una pel·lícula que està basada en una novel·la de Nick Pizzolatto, que aquest senyor és el que ha fet les dues temporades de True Detective, i la pel·lícula està molt bé. En aquest cas està protagonitzada pel Ben Foster i la Elle Fanning, que n'hem vist una altra avui de la Fanning, que ara també la comentarem, i el Ben Foster interpreta, doncs, un pinxo d'aquests de mafiosos d'un poble petit de Nord-Amèrica, una mica com el que comentàvem abans dels American Animals, no? Doncs una mica un poble d'aquestes característiques, un poble petit, i que es dedica, doncs, a fer encàrrecs per aquest pinxo, no? I l'últim no li acaba de sortir bé, i el que fa, doncs, és fugir. I en aquesta fugida se li ajunta algú que, escolta, que estava per allà en el moment que no tocava, que és l'Elle Fanning, no? Que és una noia molt jove i tal, que se'n va rescatar la seva germana petita que està a casa del pare, que el padrastre concretament, no? Que associant la maltracta li fa alguna història d'aquestes i se l'endú d'allà, no? I ja tu veus el pinxo aquest que està doncs, que fugint de lo que ha fet i que intenta doncs, si pot fotre el seu cap d'alguna manera, que ja veurem que ja ho acabarà fent, i aquesta família que se li ha enganxat i que, doncs, que la porta una mica contracor, no? Però que veurem com es va creant una bonica relació entre els dos personatges, no? I al final ell es converteix, doncs, li surt la vena protectora i s'acaba doncs, imposant com a protector del que els hi pugui passar, no? Al principi tot és una mica coses que ja una mica hem vist, però quan es va desenvolupar la pel·lícula diguéssim que es va complicant el tema, ens va portant per indrets que no són tan previsibles i al final és durillo, eh? Vull dir que
sí, ja veig que la teva pilada diu que trenca el cor a l'últim terç de la pel·lícula.
Sí, al final hi ha moments de llagrimeta i tot, eh? Vull dir que és una pel·li, sí, per això pel·lis aquestes de mafiosos i de pinxos d'aquest estil i tal, que normalment són més d'acció.
Però no has dit que l'ha dirigida Melanie Laurent?
Sí, és que no conec altra pel·lícula que hagi fet, no sé.
Jo sí, va dirigir el documental Tomorrow o Mañana, que jo donat els pronòstics que estan fent a la comunitat científica per al canvi climàtic, que si no ens posem les piles abans del 2030 no hi haurà res a fer, no hi haurà reversió possible, doncs mireu-lo, sisplau, agafeu-lo i mireu-lo, està editat en Blu-ray, en DVD, no sé si en Blu-ray, en DVD segur. Es diu Mañana, parla del canvi climàtic i de les coses que podem fer, que hi ha projectes, però no té res a veure, eh?
Ja.
Res a veure. Ara, però és complex.
No, perquè en aquest cas està adaptant una novel·la, per tant, suposo que s'escenegeix una mica.
Sí, sí, sí. I en el documental Mañana ha viatjat per diferents parts del món amb diferents projectes i bé, els ha unit d'alguna manera. Ostres, doncs tinc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula.
Sí, sí. Què més? Per exemple, ui, aquesta m'ha encantat, Àrtic.
Hòstia,
que bona que és. És molt bona aquesta pel·lícula, eh? És molt bona. A més,
ja pintava bé, no? En el tràiler.
Sí,
pintava
Mads Mikkelsen a la neu, tot sol. Jo crec que Mads Mikkelsen el firmes una hora i mitja a la tassa del vàter
i ja té
igual d'interessant. I tant. A més, aquí també fa una interpretació d'aquestes difícils, perquè té molta l'estona la cara tapada, perquè fa tant de fred que s'ha d'abrigar i, clar, interpreta amb els ulls, interpreta amb les arrugues, jo crec que interpreta en totes les parts del cos. És un patir aquesta pel·lícula. Aquesta ho he passat molt malament, eh? Ho confesso, ho he passat molt malament. És d'aquestes pel·lícules de supervivència en que tot el que pugui passar bo no passa, és a dir, passa tot el dolent que pugui passar, és a dir, només fa que trobar-se entre bancs i quan sembla que la cosa li pugui anar bé li va malament i cada cosa que li pugui anar bé o malament li va malament, però ell continua endavant i endavant i endavant, o sigui, és una passada, és una passada. M'ha recordat en alguns moments, jo crec que agafa coses de Nàufrago, no? té la seva mena de senyor Wilson, però en aquest cas doncs és una noia.
Què vols dir? És una noia de veritat.
Sí, perquè resulta que al principi de la pel·lícula, no espoilejo res, només és al principi de la pel·lícula, ja el troben i el volen rescatar, però l'helicòpter que el va rescatar té un accident i...
Sí, això està a l'argument, eh? Això sí. El programa de Sitges està explicat.
Val. Doncs aleshores el que va fer ell és va a l'helicòpter i troba un supervivent, que és aquesta noia, i que se l'endú, però la noia està tota la pel·lícula en una camilla, vull dir, no parla, la té allà i li intenta fer les cures, però és que... la noia no diu ni una paraula en tota la punyetera pel·lícula.
Està en xoc, però, segurament.
No, està en xoc no, que està malament perquè té una ferida molt greu i ell doncs va intentant curar-la, anar vigilant la ferida i tot això, yeah. I ella està, doncs, està dormida perquè no pot estar d'altra manera. I ell se la va enduent doncs, amb tot el pes que porta, perquè quan ell veu que allà no els venen a rescatar, diu, escolta, doncs tinc que anar, no, tinc que ja anar jo en un lloc, a la base, on hi ha un campament, i tinc que anar fins allà.
Perquè ell, allà... no sé si ho has dit o potser no hi he parat atenció, en Mads Mikkelsen, quina mena d'home fa? És a dir, qui... és un científic? És un...
No ho saps.
És un alpinista?
De...
És...
No, no, no ho saps. Tu l'únic que saps és que allà, t'ho imagines, perquè tampoc t'ho expliquen, ell anava a un avió i hi ha hagut un accident i...
Ah, d'acord.
I ell era el pilot o anava algú altre, algun d'ells ha mort perquè veu, es va posant amb la gent que ell ha trobat morta, va posar en pedretes, no? O sobre on els ha enterrat per poder localitzar on estan els cossos.
Ja, ja.
I tu veus al principi que posa unes pedretes però no saps per què les posa, no? I llavors veus quan enterra a un dels que han mort a l'helicòpter com posa les mateixes pedretes. Aleshores a tu et porta a pensar que ell viatjava amb algú que ha mort i que s'ha trobat sol.
D'acord.
I aleshores, clar, tu veus que hi ha un avió, que és on ell
viatja, una avioneta. I com sap on anar?
Té un mapa.
Ah.
Té un mapa. Però llavors veurà, mentre, perquè t'he dit que...
Que està desfassat.
El mapa hi ha coses que no hi són. Que es troba a la vida real coses que al mapa no surten. Aleshores, el que ell havia pensat que seria tan fàcil... Per això me recordo una mica Marte en aquest sentit, no? Aquest viatge sí. Que fa d'un punt a l'altre.
Hi ha d'altres pel·lícules de supervivència que... Jo recordo una basada en fets reals que... el protagonista va fer un llibre, ara no recordo el títol, i deia això, que si alguna cosa pot anar malament, hi anirà, i a pitjor, i si era això, era desesperant, o sigui, una cosa, i no tirar mai la tovallola,
sí,
i pensar que te'n pot sortir, i que això surti malament, però tornarem... Ostres, suposo que és la frustració constant, no?, aquesta pel·lícula, per això fa patir tant.
No, no, i tant, és això, no? Però és molt dinàmica, no deixen de passar coses, Si us penseu d'una història d'un home tot sol allà, doncs no passarà res, no.
No, home, però Marte ja va deixar, és a dir, tu l'has posat aquesta influència i Marte jo crec que no deixa ningú avorrit, ni buried,
no?
Que també has posat com a...
Sí.
És una pel·lícula que te manté en tensió i estàs despert i patint tota l'estona.
Absolutament. Bé, i avui què més? Ha arribat el dilluns, ha arribat The House de Jack Boyle, que és la nova pel·lícula de Lars von Trier.
Això era pel·liculon, no?
Bueno, a mi Lars von Trier és un director que no m'agrada, no m'agrada gens.
Ho has de confessar abans de fer la crítica,
Sí. És un director també d'aquests molt narcisistes. En aquesta pel·lícula continua sent-hi més que mai, perquè de fet parla de si mateix. I és la història, en aquest cas, d'un assassí en sèrie. Aleshores, és un assassí en sèrie, molt matusser, però que no l'atrapen mai. És a dir, és molt curiós.
Seria com el Johnny English dels assassins, no?
Correcte, però és que no l'atrapen mai. O sigui, la gent és molt inepta. De fet, hi ha un moment que es diu que ell, clar, ell es creu superior a tothom perquè com que és tan inepte a l'hora de cometre els assassinats i no l'atrapen mai, ell té uns aires de superioritat, no? I el que destaca de la pel·lícula és la violència, també, i hi ha imatges pertorbadores. Té un punt d'humor negre, també, perquè hi ha algunes coses que se les pren a conya. I, de fet, la pel·lícula una mica parla del mateix director i és bastant misògen, perquè el tio és un misògen i aquí la pel·lícula també ho és, perquè les dones que surten, la veritat és que són molt, o sigui, són tontes. Hi ha un moment que fins i tot ell ho diu, no? que hi ha una de les noies que coneix que li diu simple, o sigui, no li diu pel nom sinó li diu simple.
Ostres, tu.
Sí, bueno, és un personatge, Lars von Trier, i en les seves pel·lícules sol posar les seves obsessions. I en aquest cas, ell parla bueno, utilitza el recurs de l'assassí en sèrie per parlar de l'art, dels artistes, i no deixa de ser també la pel·lícula una provocació, com ja ens té acostumats el Lars von Trier. No? En aquest cas, doncs, volca les seves obsessions vitals en el que li...
I en Matt Dillon, què tal?
A Matt Dillon està perfecte. Sí, està molt bé. Jo...
Déu-n'hi-do, no? Quina programació fins ara d'actors i actrius amb molt de pes. Vull dir que
sí,
molt consolidats.
No, i tant. Al final de la pel·lícula, per mi, trobo que s'hagués acabat abans sense l'epíleg, perquè diguéssim, és una pel·lícula que està construïda en 5 actes i un epíleg, no? Que en aquest assassí en sèrie t'explica com 5 moments importants en la seva vida. I tu veus doncs, des del primer assassinat fins a l'últim, per entendre'ns, amb alguna anècdota pel mig. I llavors hi ha un epíleg, bueno, que és una cosa ja potser més metafòrica, amb referències culturals, perquè alguna cosa sí que no li podem negar a Lars von Trier, que és un tio culte i que utilitza els referents culturals de manera molt, molt encertada, no? Llavors li podem criticar altres coses que no ens agrada, que no sé què, però bé, en aquest cas doncs, ell es posa doncs, en la carn d'aquest assassí en sèrie, no? Que vindria a ser una mica el propi Lars von Trier a la pel·lícula.
I què mata l'assassí en sèrie?
Que mata qualsevol cosa, mata nens, mata homes, mata dones, i a més els, bueno, té un lloc, no? Una nevera, per entendre's, bueno, una nevera, és que no és una nevera, és una cambra frigorífica, i els col·loquen allà.
Ah, el cos sencer?
Sí, els col·lecciona, sí.
Bueno,
sí.
No sé si l'aniré a veure.
Com que no, la gent no li fa cas, perquè ell el que vol és que la gent...
És l'atenció, no?
Ell agafa els cadàvers i els hi fa fotografies i els envia al diari. Ah. I ell es posa el seu propi nom com assassí perquè la gent parli d'ell a la premsa. Vull dir, bueno, d'aquestes coses, no?
Bé,
No m'ha desagradat, la pel·lícula no m'ha desagradat, però tampoc mostra un entusiasme desenfermat cap a ella. Mm-hmm. És una pel·lícula que...
Bueno, suposo que també és aquestes pel·lícules això, provocadores, no? Que...
Sí, té coses bones i coses que no tant, però bé.
Molt bé. Llavors, hi ha una altra que sí que t'ha agradat, no?
Sí.
La fi del món.
I think we're alone now. Sí. En aquest cas, el 99,9% de la població, com diu Elle Fanning, que també surt aquesta pel·lícula, ha mort, i ha mort doncs, de cop. No? Aleshores queda un reduït nombre de la població, on no ho sabem exactament, perquè només veiem un personatge, que és el Peter Dinklage, que és el Tyrion Lannister de Joc de Trons.
Sí. Que també és productor d'aquesta pel·lícula.
Sí, correcte. Ell és molt feliç en aquest món. Perquè ell era, sí, perquè ell era un individu que se sentia solitari, se sentia sol. Treballa en una biblioteca, no se sap si és bibliotecari o què és exactament, i ell continua anant a la biblioteca i catalogant els llibres i fent la seva feina. De fet, no només cataloga els llibres, sinó que a més va per les cases del poble, és un poble de 1.700 habitants, i el que fa és mantenir-ho net i ordenat tot. Es va a les cases, retira els cadàvers, els enterra, i a més agafa les fotografies i les cataloga a la biblioteca per tenir un record, no? Una fitxa de qui era cada família i cada persona que vivia en el
això
poble.
Això és molt interessant perquè històricament hi ha hagut bibliotecaris, bibliotecàries que han fet això i que gràcies a això s'ha guardat, s'ha preservat la història de petits pobles. Mm. Suposo que és una...
Sí.
No sé si un homenatge o una mena d'homenatge a Tèrbol, no? També, però bé. Sí. Mm.
Doncs té aquesta vessant, no? Aquesta ment endreçada i tal, i ell té una feina que el satisfà, continua fent feines, neteja els carrers, vull dir, és que pràcticament s'encarrega...
Però no ho feia poble, abans, no?
No,
cataclisme.
No, feia. No, per això ell...
I l'Elle Fanning, a on entra, aquí?
Bueno, és una noia que passa per allà en cotxe i que té un accident i que se'l troba. Es troben tots dos, no?
Quina parella, no? Més peculiar.
Sí, perquè... Ell vol estar sol, ell viu, és feliç amb la solitud i ell explica, no, que abans també era, estava sol i que per ell no ha canviat res. De fet, el fet de ser un nan, no, tenir nanisme, doncs suposo que devia ser un marginat a la societat anterior i per tant era un solitari i ara, doncs, com que tampoc hi ha ningú, és un solitari. I es troba l'Elle Fanning, que és tot el contrari, no? Que és una persona molt social, que vol
molt
estar
vital,
amb gent i tal.
No?
Sí, vol estar amb ell, el vol ajudar, ell al principi marca distàncies, però veurem com el gel es va trencant i formen una química, la veritat, entre ells dos, que és molt
i
bona.
I el descensís,
no?
En la societat, doncs resulta que el pot recuperar, no? Aquesta tornar-se a creure.
No,
tampoc.
Amb la societat no, perquè bueno,
i passa
ja veurem...
tot en aquest poble, no surten d'aquí?
No, hi ha un moment que surten, però no vull explicar massa res, perquè això ja és, ens movem a l'últim terç de la pel·lícula i així ja estaríem
espoilejant-lo,
no?
No. Uh-huh. Ens encanta, però, bueno, aquesta parella d'actors,
sí,
fent...
La veritat és que el guió és molt bo, la fotografia en aquest poble solitari, tal com ho retrata i tal, està molt bé, no? I ell té una mica de reaci, no?, anar a la seva casa, perquè veu que llavors l'Elle Fanning va a la casa on vivia ell, que no és on viu ara, i clar, buidar les seves pròpies coses, treure el cadàver de la seva mare, perquè representa que vivia amb la seva mare, clar, ell ho ha estat postergant fins a un moment.
Déu-n'hi-do, quin retrat de les biblioteques i la gent que hi treballa. És molt friqui.
Sí, sí, sí. Bueno. No, no, però està molt bé, està molt bé la pel·lícula. Eh? I mira, avui també he vist una que es diu The Dark, que aquesta és interessant, és una pel·li que, de terror, i te la pots agafar de dues maneres, una part més de fantàstica i una altra més psicològica del que està passant, no? Perquè aquí veiem la protagonista és una nena que ha patit un trauma. Sempre passa això, no? Els traumes que estan aquí, que no ens expliquen fins cap al final de la pel·lícula o mitja pel·lícula. Doncs aquest trauma que ha tingut aquesta nena, la veiem doncs, que físicament és un monstre, no? I aquesta nena s'acaba trobant amb un altre nen que li han cremat els ulls, que per tant no s'hi veu, i que l'ha portat un assassí en sèrie, l'ha portat en allà, i aleshores la nena el que fa és carregar-se l'assassí, i llavors amb aquest nen estableixen una relació, no? Perquè ell es comporta com un monstre, de fet ni parla, i amb el nen a poc veurem com es va humanitzant i torna a ser no un monstre, sinó que la nena torna a ser una nena, no? Torna a ser una persona a poc. Clar, aquí te pots pensar, el monstre existeix? No existeix? No explico el tipus de monstre perquè estaria aquí desvetllant també una cosa important de la pel·lícula, o realment tot és psicològic, ella realment no ha estat mai un monstre físicament, sinó sempre ha tingut una cara humana, per entendre'ns, no?
Perquè bé, tu què veus? Veus un monstre quan...
Sí, veus una cara deformada.
Deformada.
Una cara plena de cicatrius. I...
Però li canvia en algun moment, a mesura
sí,
que es
sí,
va fent, es va obrint en aquest nen, no?
Exacte. Si tu veus, per exemple, els ulls se li posen bé, bueno, vas veient a poc, és molt subtil, eh? Vull dir, t'has d'anar fixant molt, que la cara doncs, se li va arreglant, no? A mida que es va humanitzant, tant física com psicològicament, perquè al principi de dir ni parla,
bueno,
i al final doncs...
És molt bo perquè el terror, a fi al cap, el que està parlant és dels terrors reals, no? De la societat,
sí, sí.
I a mi m'inspira això que potser... és la visió que tenim nosaltres quan veiem una persona que és boja, o que diuen que és boja, que la veus deformada, no? Perquè a vegades fins i tot criden o fan sons que tu no perceps com a normals en aquesta normalitat que podem fer del dia a dia, eh? Vull dir. I sembla això, una història, és interessant, em sembla interessant, molt, molt terrorífica per mi, eh? Segurament passaria molta por amb aquesta pel·lícula.
Sí, sí, però bé, està bé. The Dark, es diu. I anem per l'últim bloc, si de cas, i si vols comencem per Drake Across Concrete, que és aquesta pel·lícula que potser era la més esperada del dimarts, que el director és el S. Craig Zahler, que ja a Sitges va presentar dues pel·lícules que estaven força bé. Bone Tomahawk, que era un western, i Brawl in Cell Block 99, que també estava força bé, aquesta amb el Vince Vaughn. No era tan bona com Bone Tomahawk, però estava bé. I ara, en aquest cas, per mi, la seva nova pel·lícula és fallida. Es repeteix amb Vince Vaughn i s'hi afegeix el Mel Gibson en aquesta pel·lícula, però la veritat és que el guió està poc treballat, hi ha moments de forats molt importants, hi ha moments fins i tot en què la pel·lícula manipula d'una manera molt barroera. L'ús que fa de la violència en aquest cas no està justificat i és absolutament gratuïta. Per mi ha estat una gran decepció perquè, per altra banda, la química entre Mel Gibson i Vince Vaughn, que fan de dos policies, que canvien una mica, no?, de la honradesa a la corrupció, perquè és que no arriben a final de mes i tenen problemes, sobretot el personatge Mel Gibson i alguna cosa de fer, però en aquest cas el guió fa aigües per tot arreu, eh? Per tant, en aquest cas la pel·lícula ha estat una decepció important.
Vaja, doncs quina llàstima, perquè és una parella totalment peculiar, Mel Gibson i Vince Vaughn. Tot apuntava que com a mínim l'interès per veure'ls interactuar estaria... En aquest cas, com ha anat? La química
no, ja ho he dit, molt
en pantalla, bé, aquest
perfecte,
això bé.
Perfecte, sí, sí, el Mel Gibson, a més, mola tornar a veure Mel Gibson fent de policia.
Ostres, Mel Gibson, que l'últim que hem vist d'ell va ser com a director.
Sí, sí. Vull dir, però la pel·lícula, ja ho dic, una decepció. No tant no ha estat decebedora en aquesta ocasió Nancy, tot i que és una pel·lícula menor i... vegades dius, no entenc per què això està a la secció oficial fantàstic, quan de gènere fantàstic no té absolutament res, Nancy. És un melodrama pur i dur. En aquest cas doncs, tenim uns pares traumatitzats perquè se'ls van segrestar la seva filla 30 anys enrere, i en aquest cas hi ha una noia que es diu Nancy, que acaba de morir la seva mare i que no sent amor. De fet, hi ha una falta d'amor, ha tingut tota la seva vida, i és d'aquestes persones que per intentar connectar amb altres doncs xateja per internet i s'inventa històries per tal doncs que els altres sentin empatia cap a ella, no? Busca l'amor d'alguna manera, i quan troba aquesta història d'aquests pares i veu la foto de la nena i es fa doncs una mena de retrat robot de com seria la nena si tingués
30 anys menys,
exacte, més, i veu que ella s'hi assembla,
bueno,
sí, veu que ella s'hi assembla i creu que la seva mare la devia segrestar i que ella és la filla d'aquesta família, no?
Doncs, aleshores... I es fa una pel·lícula.
Exacte, de partir d'aquí... No, es fa una pel·lícula, no. Va anar allà, els coneix i no direm què passa, no? Però veiem, doncs, com s'ajunten aquesta cosa, no? Doncs aquests pares que van perdre la filla, que necessiten donar aquest amor a algú, i ella que necessita rebre un amor d'uns pares que no ha tingut mai, no?
L'esperança forçada, no? De dir, mira, sembla que encaixen les peces i que jo puc ser la seva filla, aquella
sí,
que
sí, sí.
Va desaparèixer.
Ja, la pel·lícula està bé, però no deixa de ser també una pel·lícula menor. L'actriu que ho fa molt bé és l'Andrea Riseborough, que precisament és Nancy aquí, però també ha estat Mandy a la pel·lícula de Nicolas Cage.
S'ha donat tanto, Nancy, Mandy, no tenen res a veure, però s'han estrenat paral·lelament.
Sí, sí, aquí al festival, sí. Llavors, la que ha estat una gran sorpresa és Tombot, que és una pel·lícula de la Índia, que dius una pel·li de terror de la Índia. La Índia
sí,
fa
t'he
coses...
llegit al Twitter.
Sí, la Índia fa coses que no són Bollywood, doncs sembla ser
sembla
que
sí, eh?
Sí, de fet comencen a fer cosetes que s'allunyen una mica de l'estàndard del cinema que tenim com a cliché de la Índia. I en aquesta ocasió Tombot està bé, perquè ens situa a principis de segle XX, i va passant els anys, no? Anem veient doncs, que van passant diferents etapes, i anem veient també tot això ho posen en un context històric, és a dir, ens trobem aquesta Índia en primera ocasió doncs, colonitzada per als anglesos, amb la figura de Gandhi, llavors veiem doncs, com la Índia obté la independència, i més o menys doncs, cada any, cada època diguéssim, que ens trasllada la pel·lícula la situa històricament. En aquest cas és un relat sobre l'avarícia, perquè aquí ens trobem un personatge que troba un pou de monedes d'or, tot molt atmosfèric, molt
sembla
bons
un
efectes
conte,
especials.
No?
Sí, però és diabòlic, perquè això està basat en mites i llegendes de la Índia. Aleshores agafa doncs, un mite en concret, que és el que t'explica al principi de la pel·lícula, i a través d'això doncs, construeix doncs, que en aquest punt que t'explica al principi doncs, hi ha com uns éssers demoníacs que tenen aquestes monedes d'or. Aleshores un personatge en concret ho troba aquest accés i comença doncs, a agafar aquestes monedes sempre jugant-se la vida, sempre que ho fa, no? I bé, ja sabeu el refrany, no? La dita de l'avarícia, doncs no explico res més.
O sigui que hi ha moral.
Sí, sí, jo crec que la moral és
com
massa evident.
Com a tota bona llegenda, no? O...
Sí, el que passa és que
sempre hi ha d'haver moral.
Se la veu una mica massa llautó, que potser la moral doncs, ho podia haver posat una mica dissimulat, no? Però en tot cas és una pel·lícula molt interessant, eh? Ja t'he dit que ha estat tota una sorpresa i a més molt bons efectes especials.
I aquesta
molt
pel·lícula...
Bo.
Té distribuïdora? No. Arribarà? No.
És complicat que arribi aquí, perquè... però bé, no se sap mai. Potser si arriba serà amb sales així molt, molt minoritàries. Llavors aquí anirà ràpid perquè Santa Agata és un desastre de pel·lícules. És Darren Lynn Bousman, un senyor que havia dirigit diverses pel·lícules de la saga Saw, ha fet una pel·lícula que és brossa, pura i dura. És un desastre, no? Aquí ens situa doncs, en un convent on hi ha unes monges que van pel seu compte, ja s'han desvinculat de Roma perquè no els acaba d'agradar com va la cosa. I aleshores elles el que fan és allà és reclutar dones embarassades per agafar els seus fills i vendre'ls. I aleshores desfer-se d'aquestes dones embarassades de la manera que sigui. El que passa que els recursos que fa servir són molt, molt barroers. O sigui, la música són el mateix tema una vegada i una altra, els personatges són absolutament ridículs, els actors, actrius estan també fatal. Veure unes iaies monges amb unes escopetes és molt poc creïble la manera en què t'ho presenta en pantalla. Utilitza aquest recurs del flash constant que fa servir Jaume Balagueró. De fet, s'assembla molt una de les pel·lícules darreres de Jaume Balagueró, que són un absolut desastre, doncs Santa Agata aniria en aquesta línia, per entendre's.
S'ha estrepitjat en terreny pantanós, perquè en Jaume Balagueró és estimat a Sitges, i...
Bé, depèn de qui preguntis, també t'ho diria. Però sí, al festival sí, perquè cada pel·lícula que fa la porten, Cosa que jo tindria...
És a dir, dubtes. Santa Agata ens la passem, vull dir, no cal.
Sí, totalment. He's Out There és una altra pel·lícula, un slasher en aquest cas. La protagonista és la Yvonne Strahovski, que la veiem, per exemple, entre d'altres sèries, doncs, de Handmaid's Tale, l'hem vist de Dexter. I en aquest
aquí,
cas...
Qui és?
És, bueno, era la nòvia de Dexter a les últimes temporades.
Ah, d'acord.
I ara doncs fa el paper de la dona de
de l'amo
de la casa, no?
Sí.
Doncs aquest cas, sí, és un slasher que, diguéssim, aquí l'assassí emmascarat el que fa és atacar una família que està passant les vacances a prop d'un llac. El tema del llac sempre hi ha de ser en les pel·lícules d'aquest estil. I la pel·lícula bé està ben feta, és curteta, vull dir, va directament al gra, el ritme és correcte, però té un problema molt gran, que és absolutament previsible des del minut 1. És a dir, tu ja saps qui viurà i qui morirà només començar la pel·lícula. I tot passa tal com tu et penses que passarà. És a dir, el factor sorpresa és zero i acaba sent insatisfactòria per aquest aspecte.
Però fet intencionadament que sigui factor sorpresa zero?
No, jo crec que no, que no en saben més i ja està. Igualment, és una pel·lícula que es deixa veure. Jo no m'he avorrit, m'he distret, però sí que és allò que ja sé, el que passarà en cada minut. I acabem, si de cas, per aquesta setmana, la setmana que ve, doncs ja farem ja el programa normal i acabarem amb les últimes pel·lícules que s'hagi portat a la recta final del festival i acabem amb Burning, si et sembla bé, que en aquest cas Burning és una pel·lícula que està basada en un conte de Murakami.
Vaja.
Tornem a reincidir el tema de Murakami.
Ostres, deu estar content, no? Dos novel·les, un relat curt i una novel·la que s'han portat a Sitges. Molt bé.
La pel·lícula m'ha agradat en aquest cas, però té un problema, que dura 2 hores i mitja i és una pel·lícula que amb 1 hora i mitja és collonuda. Però 2 hores i mitja és eterna. És a dir, la mata aquesta pel·lícula la durada. I trobem entre els actors, és curiós, l'Steven Yeung, que és el que fa de coreà de Walking Dead, fa personatge de Glenn, i aquí el veiem fent una pel·lícula coreana, no? Que fins ara només l'havíem vist en pel·lícules dels Estats Units. Jo no sé si hagués nascut a Corea o als Estats Units, però en cinema coreà no l'he vist mai, cinema americà, i en aquest cas doncs, ha anat a Corea a fer una pel·lícula, no? I és la història d'una mena de triangle amorós una mica estrany, entre doncs, un noi que coneix una noia, aquesta noia se'n va de viatge, llavors quan torna de viatge torna amb un altre noi, no? I es queden els tres, una cosa així una mica rara, però com que l'altre té pasta, se'n va amb el que té pasta, no? I el que és més pobre ja ho veu, no? Que l'altre que no, que hi ha alguna cosa rara allà que es mou. Tampoc és una pel·lícula de gènere fantàstic, és també bastant atmosfèrica, però no sé, a mi m'ha agradat, però ja t'he dit és que 1 hora i mitja és collonuda, però 2 hores i mitja trobo que es passa de llarg, i sobretot suposo que es farà coneguda, de fet aquesta sí que s'estrena aquest mes perquè ve d'un relat de Murakami, no? Però si no fos per això jo crec que la gent no li donaria gaire atenció a aquesta pel·lícula.
Bé, Murakami és un escriptor que al món occidental, diguéssim, és molt conegut i reconegut, tot i que té detractors, també, vull dir que hi ha de tot. Molt bé, ja està.
I ja està, de moment ho deixem aquí.
I escolta'm una cosa, jo que només vull, ja ho sé, un minut, només t'afanaria, tu que estàs en contacte amb altres crítics i crítiques de tota mena, què es rumoreja? És a dir, hi ha alguna que hagi agradat molt el Premi de la Crítica, que normalment és d'aquestes que són més
no, ara mateix,
entretingudes.
No, ara mateix
no, eh?
No,
encara no.
No, no, no.
Encara.
Estem una mica així descol·locats, que això depèn de cada jurat. De fet, el tema dels jurats, doncs, allò és com els culs, no? Doncs,
No, no pel jurat, eh? Perquè és que vosaltres voteu també, no?
El Premi del Públic, no ho sé, perquè hi ha pel·lícules que sí que han agradat molt de cara a públic, però que no es voten, o sigui, no es voten totes les pel·lícules.
Ah, d'acord.
Per tant, tampoc és que hi hagi una de públic que hagi destacat de les que es puguin votar, eh? Per sobre de les altres. O sigui, no, tampoc és un premi doncs, molt important dintre del que és el context del festival.
No, però és divertit, no? Perquè...
No.
Tampoc.
No, no, normalment solen ser premis que quan veu una pel·lícula espanyola o una pel·lícula doncs, de producció d'aquí, es porten a la família i als amics i a vegades te trobes que acaben guanyant premis del públic pel·lícules que realment pues, no són mereixedores del premi, però com que s'emporta la seva claca, doncs acaben guanyant. Això és així, eh?
Doncs sí que porten família, no?
Sí, sí, home, clar, tu pensa un equip de producció de pel·lícules, molta gent, si cadascú porta
sí,
un
veritat.
Familiar, en fi, i tens guanyades les votacions, eh? Molt bé, doncs si et sembla ho deixem aquí i
doncs deixem-ho.
Acabem amb banda sonora de la pel·lícula que comentàvem, Summer of 84, que és de l'Hematos, també és el mateix compositor de música electrònica que va posar per Turbo Kid.
Ah, doncs estarà xula.
Sí. Doncs nosaltres ens acomiadem, Marta.
Ens veiem amb un programa convencional, diguem-ho així,
sí,
habitual.
Sí, sí, més o menys convencional. Tot i que tenim coses a comentar la setmana que ve. Venom i moltes coses més.
Ui, Venom. Preparem-nos.
Sí, sí. I First Man, suposo que també s'estrena aquesta setmana.
Ai, vaig veure el tràiler.
Sí, sí.
Em va agradar.
Pinta,
molt bé.
Pinta bé.
Pinta
doncs
bé.
Vinga, una abraçada. Fins la propera setmana. Ningú no és perfecte.
Fins la propera.